fet, ha sigut el primer país que ha aterrat al pol sud del satèl·lit de la Terra. Ho ha fet amb una sonda no tripulada. I d'aquí aquesta Walking on the Moon de The Police.
Doncs,
1979.
Amb The Police arribarem a les... passarem de les 4, però sí que arribarem a una pausa i després ens actualitzarem.
Versió estiu, amb Xavi Rocamora.
Això t'encantarà. Compra'n el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra y lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo hablando es...
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som u.
Considero que con esta fecha se da un tiempo.
¿Qui era? ¿Qué deia?
No sé,
jo volia sentir una altra
Francina
cosa.
Mingol, eh?
I què vol, ara? Si hem de parlar de la Lluna, hem de parlar de la Lluna i de la Índia, ara? I què vol, la Francina? A veure, mira, això, això.
Sí, ha. Aap apne screen pe dekh sakte hain ki hum pao landing module.
Aquest és el moment que volíem sentir, que és el moment en què l'Índia ha fet història. Quan passaven 4 minuts de 2:45 de la tarda, s'ha convertit en el primer país en fer aterrar una nau al pol sud de la Lluna. La nau Chandrayaan 3 ha fet allunatge amb èxit al satèl·lit de la Terra. Ho ha fet només 2 dies després que ho intentés un coet rus, que es va acabar estavellant la nau Índia, per tant, i concretament aterrat al nord del cràter. A veure, ostres, Bogolavsky, eh? Bogolavsky,
sí,
tu,
sí,
cràter, famós, de la Lluna.
Déu-n'hi-do. L'allunatge i les maniobres prèvies que s'han fet a l'òrbita de la Lluna s'han estat seguint des de primera hora del dia, enmig de moltíssima expectació. A més, l'allunatge ha servit al primer ministre de l'Índia per acaparar bona part de l'atenció mundial. De fet, Narendra Modi ha sigut el primer en fer un discurs quan s'ha assolit la missió, fins i tot per davant dels enginyers. Una de les seves primeres paraules han sigut "The sky is not the limit", el cel no és el límit. L'arribada del coet indi s'ha fet al pol sud de la Lluna, com deies, perquè hi ha reserves d'aigua congelada. Es vol comprovar si aquestes podrien utilitzar-se per obtenir aigua, oxigen i combustible per futures missions tripulades a la Lluna i a Mar, o fins i tot per un possible assentament permanent al satèl·lit de la Terra. La missió s'emmarca en la febre, en aquesta febre per tornar a la Lluna que encapçalen diversos països. És una cursa que es disputa en els Estats Units, la Xina, Rússia, l'Índia i Corea del Sud. Les missions més ambicioses, això sí, són la nord-americana i la xinesa, que plantegen que els humans tornin a trepitjar el satèl·lit terrestre i construir-hi una base durant els propers anys.
Fa un parell de dies parlàvem d'aquesta cursa espacial i ho fèiem arran del no aterratge, en aquest cas, perquè aquell dia el coet rus el va fotre i en vam parlar amb el Miquel Sureda. Avui, en canvi, sí que hi ha hagut èxit en aquesta operació de l'Índia, una operació que us he de dir que segueix seguit fervorosament via Twitter i que ens ha enganxat a tots, perquè hem estat tots pendents del que passava a la Lluna. Gràcies al Joan Anton Català, que el vam tenir fa unes quantes setmanes parlant del seu llibre, doncs avui el tornem a trucar en aquest cas, perquè a veure si ens enganxa alguna una miqueta, ni que sigui una miqueta, aquesta passió que ha tingut les últimes hores per veure si tenia èxit o no la missió del Chandrayaan 3. Joan Anton, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Escolta'm, has estat però a Twitter vivint, aquestes últimes hores?
Sí, a veure, la veritat és que aquestes coses sempre posen molt, i estàs pendent, era un moment històric, després hi havia, com heu explicat bé, el precedent del fracàs rus de fa uns dies. Vull dir que tot jugava així com en un context de molta tensió, i sí, ho he seguit al minut.
Mm-hmm. Recorda'ns per què és tan important el que avui ha aconseguit l'Índia.
Bueno, aquí hi ha dues parts. Una és una fita històrica que el situa a la Índia com el quart país que ha aterrat a la Lluna, i això ho han aconseguit els Estats Units. L'antiga Unió Soviètica, és a dir, Rússia no, és quan era Unió Soviètica, i la Xina. Pues la Índia es col·loca com el quart país que ho aconsegueix. I després aconsegueix ser el primer en posar un giny al pol sud de la Lluna, que és un lloc molt estratègic, perquè com també heu explicat, el 2018 es va confirmar la presència d'aigua gelada amb els cràters més profunds d'aquest pol sud, i per tant és un lloc ambicionat per tots i molt estratègic. Això, l'altre dia en parlàvem justament quan vaig venir al programa de la geopolítica de l'espai.
Sí.
Això permet treure pit, permet donar una imatge de modernitat en un país. És a dir, els estats se n'estan adonant de fa temps que el tema de l'espai no només és un instrument científic, que també, sinó que és un instrument també de propaganda, d'alguna manera, de poder ensenyar-li al món com és el teu país, com d'avançat estàs, no?, i quina tecnologia tens. I això ha estat un èxit absolut per un país com l'Índia. Mm. I després d'això hi ha la part científica, que és la que més ens interessa als que ens dediquem a això, que és tot l'estudi que, si tot els hi va bé durant aquestes dues pròximes setmanes que està previst que aquest aterrador i el petit robot que porta dins puguin funcionar, uh-huh, les anàlisis que podrà fer realment de la superfície, de la composició de la superfície del pol sud de la Lluna, amb la confirmació això de que hi hagi aigua i que aquesta aigua algun dia pogués ser explotable.
Per tant, per això de ser primers que ara comentaves, segurament les celebracions que hem vist avui a l'Índia fa dos dies haurien ser similars quan es va estavellar el coet rus.
No, això ja no ho sé. El que sí que us puc dir és que un dels responsables de la missió russa en aquell moment, de la Luna 25, el van haver d'hospitalitzar poc després de que s'estavellés la nau, i jo estic segur, coneixent una mica el context geopolític de l'espai, com deia, mm-hmm, que a Putin això no li va fer cap gràcia. És a dir, Rússia havia accelerat d'una manera bastant, no sé, sorprenent aquesta missió Luna 25 per fer-la aterrar un parell de dies abans que ho fes la missió de l'Índia. Rússia ha de demostrar moltes coses. Rússia té un programa espacial molt potent, encara ho és, però amb l'aliança que ha fet amb la Xina i a partir de la invasió d'Ucraïna, aquest binomi Xina-Rússia encara és més estret, però Rússia va de segon en aquesta aliança amb Xina, i això a Putin no li deu agradar, anar de segon. I això era un intent que feia Rússia de demostrar poder, també, de demostrar solvència, de demostrar que ets capaç de posar un giny i ser el primer al pol sud de la Lluna, i això els hi ha fallat. I, per tant, jo m'imagino que hi deu haver en aquest moment molt de malestar i molta pressió a l'entorn espacial rus.
Clar, dius que té alguna cosa a veure Putin amb aquest senyor anant a l'hospital?
No vull dir això. No ho sé. En definitiva, aquesta pregunta no la vull contestar perquè no ho sé i no crec que ho sàpiga ningú realment. No. Jo crec que devia ser, m'imagino, un tema de la pressió, no? De veure doncs, que la missió ha fallat, mm-hmm, i devia haver-hi doncs, un tema de pressió, m'imagino.
I ara què? Perquè un cop hem assolit aquest èxit, o que la Índia ha aconseguit aquest èxit, el següent pas històric, quin ha de ser?
Ah, clar, n'hi ha molts aquí d'històrics. Ara es tracta, pensem que aquesta nau que ha aterrat, només ha aterrat la part de l'aterrador, del mòdul de descens, l'altra queda orbitant. Aquesta part que ha aterrat sobreviurà dues setmanes, que és més o menys el temps que se li calcula de vida. Per tant, farà estudis, prendrà moltes dades, però després d'aquestes dades hi haurà mesos, si no anys, d'estudi i d'interpretació d'aquestes dades. I això és una primera cosa. Però també ho dèieu ara a la introducció, els dos grans, que són la Xina i els Estats Units, ho estan mirant una mica de lluny, tot això. Ells ja tenen els seus plans i juguen a una altra divisió. Ells juguen a la Champions, directament. Mm. Els Estats Units, evidentment, és la potència número 1 en aquest moment a l'espai, sense rival des que va desaparèixer la Unió Soviètica. Ells faran aterrar, la seva voluntat és fer retornar els humans al pol sud, justament, de la Lluna, l'any 2025, jo penso i espero equivocar-me que això serà el 2026, i la Xina, al mes de maig d'enguany, va sorprendre a tothom anunciant que també posaria els seus astronautes a la Lluna, i ells van dir cap al 2030 sense precisar ni el lloc ni l'any exacte. Per tant, aquí s'obre també una cursa, que és a veure qui posa els primers humans sobre la Lluna. Sembla que seran els Estats Units, però no va la badà.
És a dir, que és aquest punt de ràbia, no?, dels Estats Units i de la Xina, que fan de, mira, això feu vosaltres, és victòries menors per sí. vosaltres, de aneu fent allunatges aquí al Pol Sud, que nosaltres ja hi anirem, però hi anirem amb tripulació.
Correcte. De totes maneres, t'haig de dir també que als Estats Units ja li agrada el que està fent l'Índia. L'Índia és com un aliat a l'ombra o sense l'ombra dels Estats Units, en una regió molt complicada on hi ha Rússia, on hi ha la Xina. Per tant, el fet de que el programa espacial indi regeixi, triomfi, vagi endavant, això als Estats Units ja els hi va bé, també.
Mm. I ara què faràs tu, Joan Anton? Perquè, clar, ara et venen unes hores buides a tu, no?, les properes.
No creguis. Mira, m'enganxeu al cotxe, estic a punt d'entrar a la tele.
Ah, molt bé.
Per explicar això, i després haig d'escriure diversos articles també per alguns mitjans escrits. I no crec que pugui descansar gaire.
No, ja ho veig.
Ja ho faré quan toqui. Ara el que es tracta és de treure-li suc en aquest moment.
Joan Anton, per cert, que ja sé que no ets lingüista, però que a Twitter ens estan dient no és aterratge, és allunatge.
Sí,
allunatge.
Sí.
Però també des d'aquí ens diuen aterrar a la Lluna o allunar, que hem de dir. Ho diem bé, sí. Aterrar a la Lluna. Està ben dit. Sí,
jo penso que és correcte dir aterrar. De fet, ho vaig consultant, jo, com deies bé, jo no sóc un lingüista, però ho vaig consultant al seu moment una persona que sí que ho és, i em va confirmar que la paraula aterrar és correctíssima aplicada a qualsevol entorn, sigui la Lluna o sigui Mart.
Jo crec que és correcte perquè és tocar terra, al final.
Correcte.
És l'acció de tocar terra.
No, a la terra, no?
No, exacte. Encara que ho facis a la Lluna, toques terra, i per tant suposo que per aquí és correcte. Però sí que és cert que l'acció no és aterratge, en tot cas, sinó que és allunatge, però potser també es pot dir aterratge, eh? Vull dir que, en tot cas, les dues són correctes, i ara ho consultàvem també amb el Joan Anton. Joan Anton, una vegada més, moltíssimes gràcies, i ara, mira, ara posarem la tele, doncs, a veure si et veiem, i així, i que avui no el tenim aquí, i així et veurem una estona.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Que vagi molt bé. Amb el Joan Anton, doncs, parlant...
Muy buenas tardes, saludos cordiales desde los estudios centrales de Radio Asociación de Cataluña 1.
Sí.
Está en marcha la carrera espacial. Hace unos días... Los rusos estamparon una astronave en la Luna, y hoy la India ha plantado un cachivache ahí mismo. Pepe Gutiérrez desde el polo sur de la Luna,
dale.
Minuto y resultado.
Y dale.
Pepe.
No, es que se estampará usted.
Nada. Pepe, vamos a ver, ¿tienes oxígeno? Da igual, empezamos carrusel aeroespacial. Conectamos en riguroso directo con Marte, Gaspar Rosetti, muy buenas tardes.
Es que tampoco no y es...
Tampoco no, tenemos... ¡Ojo que hay penalti en Saturno! ¡Ciro López!
No hi és, José María, no hi ha ningú de tota aquesta gent. I calmis, perquè al final ja s'ha acabat.
Ganarà España la carrera espacial. Opiniones divididas. Trasladaremos el Bernabéu al cráter Braillet en la cara sudeste de la Luna. Pepe Gutiérrez.
No, que no hi ha ni Pepe Gutiérrez ni Espanya tan sols és en aquesta cursa espacial, perquè no hi és. És a dir,
fíjense,
s'ho disputen l'Índia, la Xina, Corea del Sud...
Lo que són les coses.
Sí, què?
Ojo al dato.
Què?
Una vez más, el imperio de monopolio de los grandes países es de juzgado de guardia. Estómagos agradecidos.
Gracias, José María, para tot. Gracias.
Tenemos...
No tenemos nada.
Catedráticos
y
del
poca,
beber,
també, li dic, que tenim ja poca
licenciados
paciència.
Del comer.
Va,
gente en esta carrera que
calla,
se come al niño Jesús
tema,
sisplau, criqueta, la lluna, ya.
Y se bebe el Nilo. Tenemos F5.
Que calli ja, la veritat, va. En tot cas, anem al protagonista dels últims dies, que no és altre que Luis Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol, i tot aquest post-celebració d'Espanya i d'aquella imatge amb el petó Geni Hermoso, que ha donat tantes voltes i que li pot acabar suposant, doncs, la seva destitució. Ho veurem i anirem seguint el tema. Com sempre, ho actualitzarem amb l'Oriol. Com estàs, Oriol? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Oriol.
Oriol Giré, que ja ens porta doncs, aquesta última hora, encara va de política, no? Perquè hi ha reaccions de,
sí,
dels diversos grups polítics.
Efectivament, i amb unanimitat a l'hora de demanar que el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, dimiteixi. Les peticions van des de l'esquerra fins la dreta. Per exemple, podem escoltar el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, que ha dit a la cadena SER que Rubiales està en un carreró sense sortida.
El mejor paso es dimitir y dejar de ensuciar la imagen de una enorme gesta de unas mujeres que han tenido que darlo todo para conseguir ese mundial.
El PP, mentrestant, la portaveu també al Congrés, Cuca Gamarra, ha estat molt clara en una entrevista a Antena 3. Diu, Rubiales no pot seguir sent president de la Federació Espanyola de Futbol ni un minut més, i si no plega ell, que el facin plegar.
Yo lo que espero es que se tomen medidas que sean contundentes y que evidentemente esta persona no nos siga representando en ningún tipo de acontecimiento, porque evidentemente si nos ha avergonzado a todo un país, no puede estar ahí. Y además espero que su relación con el presidente del gobierno no le sirva de nada en esta ocasión y deje de ser pronto presidente de una federación, porque los españoles no merecemos esa imagen que nos está avergonzando.
I en la mateixa línia n'ha parlat també la portaveu de Sumar, Marta Lois, a Televisió Espanyola.
El beso lamentable, completamente inaceptable y machista del señor Rubiales es una forma de agresión sexual, es una forma que está recogida en el propio protocolo de agresión sexual que tiene que aplicarse. Entendemos que se trata de una infracción grave y esa infracción grave puede llevar y debería llevar necesariamente a apartar al señor Rubiales de sus funciones y, por supuesto, a sacarlo del espacio público de...
Sumar, de fet, ha anat un pas més enllà i ja ha denunciat Rubiales al Consell Superior d'Esports perquè intervingui i aparti Rubiales de les seves funcions. Ara bé, l'organisme que està adscrit al govern de moment s'esperarà 48 hores abans de donar cap pas. S'esperarà concretament a l'assemblea que la Federació Espanyola de Futbol ha convocat d'urgència per aquest divendres per tal d'abordar el cas. La federació que ja ha engegat el protocol intern que té per aquests casos i que, per cert, recull els petons forçats com un tipus de violència sexual, de divendres exposarà en aquesta assemblea les conclusions de la investigació interna. A partir d'aquí, què pot passar? Doncs que Rubiales presenti la dimissió, tot i que ja ha dit que no ho farà, que l'assemblea li doni suport i el reforci, en aquest cas, en el seu càrrec, o també que se li plantegi una moció de censura per destituir-lo. Perquè això passi, hi hauria d'haver dues terceres parts dels vots favorables en aquesta assemblea on hi ha representants de les federacions territorials, d'alguns clubs i d'altres estaments del futbol espanyol.
I precisament, Oriol, els clubs ja estan començant a aixecar la veu contra Rubiales, també.
Sí, de moment ahir ho va fer la Unió Esportiva Sant Andreu, va ser el primer club que ho va fer, el club barceloní. Avui se li ha sumat l'Europa i a primera ha estat el Getafe, a través del seu president Ángel Torres, l'únic club que per ara s'ha posicionat a favor que el president de la Federació Espanyola toqui el 2. El Barça no s'ha posicionat, considera que el petó és una actuació impròpia del càrrec de Rubiales, però de moment no s'ha mullat amb si ha de dimitir o no. S'espera també a les explicacions que pugui donar divendres en aquesta assemblea, a la qual, per cert, el club blaugrana no hi serà, no hi assistirà, segons explica el Barça. Laporta no pot viatjar a Madrid per qüestions d'agenda i la seva presència no és delegable, per tant, el Barça no estarà representat en aquesta assemblea tan decisiva. El Madrid, el Girona o l'Espanyol, per exemple, no en formen part. Per tant, tampoc hi seran, però en aquest cas, perquè no formen part de l'assemblea. Els representen, en aquest cas, els altres clubs. Per tant, veurem què passa. Si Rubiales es manté al càrrec, això sí, el govern espanyol i el Consell Superior d'Esports es plantegen moure fitxa i es fa difícil pensar que el president de la Federació Espanyola pugui aguantar la pressió. Avui ha aparegut una altra imatge d'ell durant la celebració del Mundial sobre la gespa de l'estadi a Sydney, en la qual es posa a les espatlles una altra jugadora, en aquest cas Atenea del Castillo, agafant-la de la part posterior de les cuixes. I a més, enmig de tot aquest enrenou, ha sortit encara una altra veu denunciant les conductes de Rubiales, en aquest cas abans de que fos president de la Federació Espanyola, sinó de quan era president de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Ha estat l'excap de màrqueting del sindicat, Tamara Ramos, que ha dit aquest matí al programa d'Anna Rosa que va patir humiliacions i insults per part de Rubiales.
Humillaciones, golpes, palabras que, bueno, no puedo repetir por el horario en el que estamos, pero ha sido barbaridad durante mucho tiempo. Por delante de todos, pues él con la sorna que tiene de reírse, venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras, pues son palabras y primero que creo que nadie se merece, y menos que yo soy una profesional que lo que estaba haciendo es trabajar.
Ramos, que és la primera dona en denunciar Rubiales per un suposat delicte d'assetjament laboral.
Sorprèn que, insistim, que Rubiales continuï mantenint-se ferm a l'hora de no voler dimitir, eh?
Sí. Què? Bona tarda. No, com que
un altre cop?
El comentari que estava fent no tenia molt sentit i m'han trucat específicament. Anem per
feina, el tema és delicat, també l'aviso, eh? A veure, doncs sí. què vol fer ara?
A veure, en aquests casos...
Qui és ara? Perquè no ens ha dit ni qui és ara.
Carme Bonavent i Marcanova.
Perdonem?
Bonvent i Barcanova, què?
Bonvent i Barcanova.
Sí.
Ah, que es diu Carme...
Bonvent de primer, Barcanova de segon.
Va, perfecte. Què vol? I què hem de fer ara?
A veure, jo sóc doctora en recursos humans, tinc un màster en resolució de les composicions d'excrements, el que col·loquialment coneixem com resoldre marrons, i actualment sóc experta en acomiadaments forçosos.
Cada dia és més llarg, això, eh? Cada dia ho fa més enrevessat i més complicat tot plegat.
No sé què vol dir cada dia, però
ja,
bueno...
Perfecte. Aleshores, vostè ve aquí a proposar una solució, entenc, per forçar una sortida de Luis Rubiales de la Federació Espanyola.
Efectivament. I jo començaria amb el mètode Gila.
Mètode Gila.
Està Rubiales.
No, calli, també, l'altre. Desenvolupi, sisplau.
Doncs miri, bombardejar-lo amb indirectes. Per exemple, saps què mengen les rates? Sobres. Se m'entén, oi? Sobres.
Ja. Yeah.
Sobres.
Mm-hmm. Sí.
Sí? O se't veu cansat. Sí. O, per exemple, buscar el reforç. Mm. El càrrec s'ha de quedar petit, eh, Rubiales? Tens molt més potencial.
Ja, no crec que funcioni tot això.
No, jo tampoc, la veritat, perquè aquest senyor fa pinta de no sortir ni amb aigua calenta. Mm. Aleshores, passaríem al mètode Putin.
Mètode Putin.
Sí, acabat amb G, eh? Putin.
Ah, Putin.
Sí, sí, consisteix en fer putadetes.
Molt bé.
Putadetes, com per exemple...
Això s'ho inventa vostè? S'ho inventa algú del seu departament que no existeix? Aquí
no, això ho investiguem.
Perfecte.
Sí, sí.
A veure, com per exemple...
Sí. A veure, putadetes, com per exemple omplir el seu despatx amb pòsters de Jenny Hermoso, perquè recordi el moment de la seva gran cagada,
sí.
O canviar-li el so del mòbil perquè cada vegada que el truquin soni la cançó de Besos, del Canto del Loco. Mm.
No li fa vergonya, tot això, vostè? És a dir, vostè tot això ho diu sense cap mena de vergonya, sense posar-se vermella?
Al revés, és la meva feina, una feina molt seriosa, senyor Rocamora?
Molt bé. Hem acabat ja o encara té...
No. Si veiem que això no funciona, doncs podríem passar al mètode Rubiales.
Ah, a veure.
Miri, són idees que ell mateix ens va donar fa un temps, eh?
Que Rubiales va donar idees de com fer-lo fora.
Exactament, sí, exactament. Vols saber quines són?
Sí, xuma,
no, clar. Veig que no m'ho pregunta, doncs jo...
No, perquè sé que encara que li pregunti,
doncs
també
miri,
les dirà.
Per exemple, posar-li cocaïna al malaté.
Perdoni?
No, posar-li cocaïna al malaté, però esperi un moment, que això és idea seva. Escolteu.
Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína.
Que ha fet vostè un... ha posat algun...
un efecte.
Xiulet, perquè no se senti,
és una bona idea.
És una bona idea.
És una bona idea, eh?
Perfecte.
Sí. I si té el dia així no volgués plegar, ell va donar una altra idea, eh? Una mica dràstica, escolteu, eh?
Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirando una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no?
Muerto el puerro, cosa, però... muerto la rabia.
Muerto el puerro, qui és el puerro, qui és ara? A veure.
Bueno, una verdura, no?
Sí, perfecte, muerto el puerro.
La frase diu així, no? Si agafes el porro, es mor la ràbia, no? Són idees del senyor Rubiales, eh? Que reconec que són una mica...
Gràcies, gràcies, senyora...
Pum, pum! Pinyau! Bang, bang!
Ha acabat ja, o
estic
podem
matant,
continuar?
Estic matant el porro,
perfecte.
Eh?
Perfecte, podem continuar?
Si vol, sí.
Gràcies. Alguna cosa més relacionada encara amb aquesta victòria ja des del vessant esportiu de la selecció espanyola al Mundial?
Doncs, malauradament, des del vessant esportiu no, perquè ara les celebracions ja s'han acabat, les jugadores tenen vacances abans d'incorporar-se als seus clubs, però qui n'ha parlat encara, i que de fet s'ha sumat a les pixades fora de test que venim acumulant aquests últims dies, és el ministre d'Afers Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, que en unes declaracions a Televisió Espanyola...
Espera, que ens agafem fort, perquè...
Agafa fort.
Si és Borrell, no crec que vingui a arreglar res.
Ha agafat fort,
a veure.
Perquè ha dit a Televisió Espanyola que, vaja, celebra que els futbolistes, guanyant aquest Mundial, estiguin aprenent a jugar a futbol.
El gol de Iniesta creo que fue, que nos convirtió a la selección española también en campeona. Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol también como los hombres. Eso en sí mismo ya es una muy buena noticia.
Cualquier día ya aprenden a aparcar y ya tenemos todo... No,
Vicente, calle la boca, de veritat. Calle la boca.
Es verdad que no aparcamos muy bien, ¿eh?
I vostè li sembla bé, això, eh? Vull dir que és al·lucinant, de veritat. Això ho ha dit Borrell.
Sí, senyor. En una entrevista a Televisió Espanyola, vaja...
On ha viscut tots aquests anys, Borrell? Només coneix el futbol femení ara.
Això sembla, sí.
D'acord.
Doncs ja veieu.
El propi nom ho diu, no, Borrell?
Perdoni'm?
No, que el propi nom ho diu, no, que és burro aquest
home. Molt bé, perfecte. Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies. D'aquí 5 minuts seran 5 de la tarda. Després repassem, si de cas, la resta dels esports.
I tant.
Però començant per aquí. I ara, ja que érem a Madrid i sentíem doncs, algunes de les declaracions que han fet els diversos grups parlamentaris o els diversos partits polítics en referència al cas Rubiales, ara el que farem és parlar del debat d'investidura. Perquè, de fet, ja tenim data d'aquest debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Es farà el 26 i 27 de setembre. Ho ha anunciat Francina Armengol aquest matí, menys de 24 hores després que Felip VI proposés el líder popular com a candidat. Segons la presidenta del Congrés, fixar el debat a finals de setembre permetrà a Feijóo tenir més temps per preparar-lo.
Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Teniendo en cuenta que la media del tiempo transcurrido en las pasadas legislaturas fue de aproximadamente un mes, la convocatoria prevista para este 26 de septiembre supone que se hayan transcurrido 35 días desde que Su Majestad el Rey le propuso hasta el debate.
I amb la data fixada, ara que sabem que serà a finals de setembre, no pateixi més Armini, que ahir la vaig veure preocupada, perquè hi ha un escenari, que no podrà succeir. Joan, que és...
Que les eleccions, efectivament, no es podran repetir si és que es repeteixen per Nadal. Si es repetissin les eleccions espanyoles... Efectivament, no hagués tingut massa solta ni volta. El rellotge de la repetició dels comicis començarà a córrer a partir del debat d'investidura,
com
dèiem.
Jo tampoc penso votar, eh?
Sí, però i què?
Bueno, que vull dir que més igual...
Però no se queje.
Més igual... Calla!
No, però no agreda. Escolti. No agreda. Hermínia, no agreda. Si
l'estic tocant amb el dit,
home. I aleshores per què interromp ara? Vull dir, és que no entenc aquest moment.
Perquè no penso votar. No penso votar! Escolti'm
una cosa. De veritat, és de bojos, Hermínia.
És igual si és el Nadal o quan sigui.
Però suelta'm el brazo.
Endavant, sisplau, continua.
No, estava dient que el rellotge de la repetició dels comicis començarà a córrer a partir del debat d'investidura. Si en 2 mesos, a partir d'aleshores, no s'ha escollit un president, es convocaran eleccions automàticament en 47 dies. I això ens porta al 14 de gener. Per tant, queda descartada aquesta opció del Nadal que es podria haver produït si el debat s'hagués fixat pels propers dies.
A tot això, ara el PP també té més temps per mirar de trobar més suports, sumant els diputats del PP, Vox, UPN i Coalició Canària, Feijóo només compta amb els vots de 172 diputats. Per tant, n'hi falten 4 per arribar a la majoria absoluta. En aquest sentit, els populars ja diuen que el seu objectiu és negociar, atenció, l'abstenció del PNB i fins i tot la de Junts. Anem cap a Madrid amb el corresponsal de RAC1 a la capital espanyola, Roger Perciba. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, explica'ns, a veure, últims moviments d'uns i altres.
Últims moviments, doncs això que comentaves, ara el Partit Popular té una mica més d'un mes, fins al 20... De fet, té fins al 27, perquè la votació serà el dia 27, oi? Té fins al 27 per negociar amb el Partit Nacionalista Basc, com a mínim, la seva abstenció, perquè el vot afirmatiu... Vaja, Aitor Esteban ja avui mateix també ha tornat a fer declaracions en el sentit de que no, el Feijóo no votaran que sí, però la seva abstenció tot és negociable, no? I també fins i tot amb Junts. Aquí, segons quins membres del Partit Popular són més o menys explícits a l'hora de parlar de Junts, però evidentment diuen que parlaran amb tots i tots és Junts. Tot i que alguns líders populars fan aquelles matisacions de que tot el que esté dentro de la Constitució, no? I quan se'ls pregunta si Junts està dentro de la Constitució, fan equilibris, però vaja, amb Junts també hi parlaran. El que sí que han deixat molt clar, i aquí és on han posat la línia vermella, és amb Bildu. Amb Bildu, de Bildu no en volen saber res. Avui sobre això n'han parlat la secretària general del Partit Popular, la Cuca Gamarra, i també l'Elías Bendodols. Escoltem, si voleu.
Convocaremos a los grupos parlamentarios dentro del marco parlamentario que es el que es. Evidentemente, ahí hay un partido político como es Bildu, que para nosotros sí que es una línea roja.
Yo creo que Junts, en este caso, yo creo que es complicada las conversaciones con el Partido Popular, pero insisto, creo que tenemos que tener la capacidad de hablar todo lo que esté dentro de los márgenes de la Constitución, ¿no?
El marc de la Constitució per parlar amb Junts. Però vaja, l'objectiu seria això, aprofitar aquest mes que tenen i tres dies, vaja, per intentar que s'abstinguin, perquè d'aquesta manera, no a la primera votació, però sí en segona ronda, la segona votació de la investidura, almenys tenir una majoria simple, més sí que no, que permetés ser investit Feijo. Tot i que el Partit Socialista ja ho va dir ahir, però continuen avui amb aquesta, en aquesta línia, diuen que Feijó va de cap cap al fracàs amb una investidura que no té cap possibilitat de tirar endavant, no? Això, per exemple, ho ha dit el Patxi López.
Esto no lo van a conseguir de ninguna manera. Esto es pues una estrategia, supongo, para ver si consiguen el objetivo que tienen detrás, que es la repetición de las elecciones. Pero los ciudadanos no se equivocan cuando votan. Nos dan un mandato a los partidos políticos y a los representantes políticos, que es, oiga, esto es lo que nosotros queremos, ustedes pónganse de acuerdo para que haya un gobierno. Y el Partido Popular es incapaz.
Doncs declaracions que arriben des de...
Bona tarda, senyor Rocamora.
Bona tarda, senyora Borràs.
Des de Junts ja estem treballant en la resposta que donarem al senyor Feijó per anunciar el nostre no a la seva investidura.
Molt bé, i com serà aquest no? Com serà, doncs, aquesta, miri, resposta?
Jo havia pensat fer-ho amb un estil espriu, Sí. Diria així. A vostè, senyor Feijó, no li darem l'abstenció, perquè de la meva boca només pot sortir un no.
Molt bé.
Queda lligat, Laura. Gràcies, Laura.
No faci el ridícul.
Continuo. T'ho diré clar i ras. Malament acabaràs. President mai no seràs, si depèn de la Borràs.
I és necessària, tanta poesia a l'hora de fer la resposta.
La poesia sempre és
necessària. Això no sé si ho acabaran d'entendre, Rocamora. Bona tarda, Priscila. Bona tarda, Rocamora. Bona tarda a tots i totes. Jo havia pensat en dir-los no, senyora Borràs, però d'una altra manera.
A veure, què els diria vostè?
I això els diria de forma més clara, no? Els diria que us bombin. L'abstenció ens importa un colló, per exemple...
Senyor Trias, sisplau.
És prova. Sabeu, per cert, qui avui fa 718 anys que va morir?
No, és una dada que no tinc controlada, no.
Sí, és William Wallace. Ah. William Wallace, ni més ni menys que William Wallace.
Mira, l'escocès, el cavall escocès, no?, que va liderar la resistència contra els anglesos, que coneixem amb la cara d'en, com es diu l'actor, Mel Gibson.
Això.
Doncs mira, per homenatjar-lo, igual que va fer William Wallace als anglesos...
Vigili, senyor Trias.
No va acabar
doncs
bé, eh?
Això m'abaixaria els pantalons davant del Feijó, I li diria, has vist quin passadís més fosc, senyor Feijó? És el forat del meu cul.
Senyor Trias.
Per on ens passarem l'abstenció? Senyor Trias. Perquè nosaltres votarem que no.
I pots baixar el micro? Gràcies, senyor Trias. Qui també tindrà més temps per negociar, això sí, és el PSOE i Sumar, que també han d'aconseguir els vots dels partits independentistes per poder formar govern. Doncs bé, avui des de Sumar ja han obert la porta, clarament, a parlar d'amnistia, una de les dues condicions d'Esquerra i Junts. A més, també han fet un altre gest, que és anunciar que cediran dos diputats d'Esquerra perquè puguin formar grup propi al Congrés. Roger.
Sí, són aquests dos aspectes. Per una banda, el que comentaves, la portaveu de Sumar, la Marta Lois, en una entrevista a Televisió Espanyola, parla d'aquesta possibilitat, d'aquesta amnistia. Diu que hi ha precedents a altres països del món, que no s'ha de tenir por a parlar d'amnistia i que estem en un moment històric.
En Europa hay muchos países que iniciaron procesos de leyes de amnistía que fueron exitosas y creo que no tenemos que tener miedo a ese trabajo, a un encaje institucional, pero que permita avanzar. Estamos en una oportunidad histórica para avanzar en nuestra democracia y, por lo tanto, para resolver desde la política los conflictos políticos.
Aquest és un tema important, el tema de l'amnistia de cara a aquesta negociació per la investidura, i l'altre és el que comentaves, és aquest préstec que fa Sumar a Esquerra Republicana de Catalunya, dos diputats per Barcelona i Girona, on Esquerra no va arribar al 15% dels vots preceptius per poder tenir grup propi. És a dir, per poder tenir grup propi es necessiten una sèrie de condicions, tenir o un mínim de 15 diputats o el 15% dels vots a totes les circumscripcions on t'has presentat. I en aquest cas Esquerra Republicana no arribava a aquest mínim del 15% a les circumscripcions de Barcelona i Girona. També el Partit Socialista cedirà dos diputats a Junts per Catalunya, per Barcelona i Tarragona, també pel mateix motiu, per aquest 15%, amb la qual cosa es donaria ja per fet que Esquerra i Junts tindrien grup parlamentari propi, que també eren una de les condicions que ja es venia parlant des de fa temps per assegurar... per anar fent canvi de cara a un possible suport per la investidura. Però es va parlar més de cara... Aquesta era una condició que es va posar sobre la taula per l'elecció de la presidenta del Congrés, per la votació de la Francina Armengol. Però que pren forma ara, perquè recordem que divendres acaba el termini perquè es constitueixin els grups del Congrés.
Doncs atents a aquesta data, efectivament, que és també deia Feijó, que no volia començar aquest debat d'investidura fins que no estiguessin tots els grups ja formats. Algun document més a sentir, Roger?
Bé, unes declaracions de la Francina Armengol al periòdico, unes declaracions en les que es mostra també la presidenta del Congrés partidària de que hi hagi no només negociació, sinó acord en tot el que estigui també dins de la Constitució entre el Partit Socialista i Junts.
Hubo ciudadanos que votaron libremente por la formación de Junts y, por tanto, a partir de ahí se tendrá que ver cómo se pueden hacer posible estos acuerdos o no, porque la gente claramente ha dicho no a mayorías absolutas, claramente ha votado lo que ha votado y, por tanto, a partir de ahí pues se tienen que establecer las negociaciones diferentes entre los diferentes partidos.
Doncs aquest és l'escenari que ens deixa aquests dies de reunions entre els grups polítics i el rei Felip VI. Roger Perciba, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Són 4:30 de 5 de la tarda. Farem una petita pausa i de seguida continuem amb altres històries.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Vols un estiu de solet, relax i platgeta de chill? O un estiu de suor, pedalades i molta emoció? Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Som 1.
D'aquí a 5 minuts, seran 3 quarts de 5 de la tarda. Ara també volem parlar de música, de fet notícia relacionada amb el món de la música, perquè avui ha mort als 80 anys el cantautor italià Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la
chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Un desastre.
Sí, noi, aquesta cançó, quantes vegades l'haurà ballada?
Quantes vegades l'hem ballat, eh?
L'haurà ballada vostè, perquè a mi sí que m'agafa una mica jove, però bueno, realment és un tros de cançó.
És un clàssic.
És sensacional. A més, se n'han fet anuncis d'aquesta cançó. Se n'han fet versions en Sergio Dalma, per exemple, va fer una versió d'aquesta cançó. Sensacional, és un dels grans clàssics de la música italiana.
Sí, un himne que es diu L'Italiano. Més de 100 milions de discos venuts, Cutugno és un dels italians que ha tingut, de fet, més ressò a tot el món. Es va fer famós internacionalment quan va guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 1990. Sempre più liberi noi, non è più un sogno e noi non siamo più soli.
Sempre il vasino di sol. Escolti'm. Escolti'm, Armínia, és a dir, si no se la sap, calli, perquè realment...
Com que no me la sé?
La cançó és prou bona com perquè vostè vagi
home,
aquí ara...
Home, i tant que me la sé.
A veure... Del escolti'm, pari-ho ja, de veritat. Deixi-ho estar, deixi-ho estar.
Si no saps parlar italià, no saps.
Doncs seguim, va.
Guanyava amb aquest tema que parlava de la unitat al continent poc després que caigués el mur de Berlín. L'any següent, Cutugno va presentar, de fet, el
escolta,
festival...
Escolta,
què vol, ara?
Moment, és que aquest nen se l'ha de parar, eh?
Per què se l'ha de parar? Si està donant la notícia...
Et pot posar una mica més de ganes? Eh?
I pot tenir una mica més de respecte a vostè, Armínia?
Escolta, que és una notícia tan important... Tan important!
No cridi,
i la
no
fa com si s'hagués mort el seu gos. Hola, sóc el Joan, no tinc cap tipus d'emoció dins el meu cos. Sóc com una bossa de plàstic penjada d'una pizza.
Ara que li agafa?
Home, tampoc seria això.
M'agafa que les millors nits, les més calentes, i no em refereixo a la temperatura, les he passat escoltant el Toto Cutugno. I la notícia s'ha d'explicar bé.
Doncs faci-ho
no
vostè, si és tan fàcil.
Doncs i tant. Vinga, Oriol, tira música.
No, no, era una broma.
Doncs passa tard, ja li he agafat els papers al Joan. Tira la música, Oriol. Lasciatemi cantare con la visita del fare. Tragèdia al bot de la música. Ha mort als 80 anys el cantautor italià Toto Cutugno. Incitador de passions, provocador d'orgasmes, artífex de moments d'èxtasi pur. Escoltem-lo i toquem-lo.
Armínia.
El Toto. Què? Que no em tallis, hombre. Sentim la cançó. L'italiano vero. Un italiano vero. Con Italia que no si sta. Le bocella.
No s'inventi la cançó com a mínim i deixi sentir l'himne que diu vostè de passions i de...
Vinga! Creador d'aquest himne del sexe i de l'amor, l'italiano. Amb més de 100 milions de discos venuts, Cutugno és un dels italians que ha tingut més ressò a tot el món i també dins del Mugúter. Un d'aquests discs els va comprar el Rodolf, o com jo li deia... La bèstia dels llençons.
De veritat, eh?
Empallia com un bou.
Va, Armínia, per favor. Ostres,
es va fer famós internacionalment quan va guanyar el Festival d'Eurovisió el 1990.
Bé, Armínia, tenim més notícies.
Calla!
Escolti,
no l'estic fent jo!
De veritat, eh? Una miqueta de tranquil·litat i de normalitat.
Tenim
estem
més
a la ràdio.
Notícies musicals. Opa, vinga, sí, música!
No sé què està fent, Armínia.
Doncs el nou disc dels Rolling Stones es dirà Honey Diamonds.
Però te lo podràs descargar d'internet
o de
Ouija.
Calla! Es tracta del primer àlbum de cançons inèdites del grup des del 2005, quan va publicar A Bigger Bang. Sortirà l'octubre i els Rolling Stones han trigat 7 anys en gravar-lo. Mick Jagger... Un dels homes més atractius del planeta, amb els seus 80 anys, segueix sent el líder del Rolling Stones. El grup va marcar la vida sexual i eròtica
tornem-hi.
De moltes persones.
Tornem-hi.
Per exemple, la de Fernando Javier.
No sé qui
és. El Toro, de Albacete.
Sí?
Utilitzava el disc Afterbath mentre m'emputrava contra
això, miri,
la paret
aquí,
del seu garatge.
Armínia, sisplau.
No puc parar!
O para vostè o para
nosaltres. M'agrada molt això de ser periodista. Seguim amb una altra notícia musical.
A principis de setembre se subhastarà el paper original on Freddie Mercury va escriure...
Mercury.
Va escriure... Deixeu-me parlar, home!
Perdó, perdó.
Va escriure mà la cançó Barcelona, el mític duet que va fer pels Jocs Olímpics del 92 amb Montserrat Cavaller. Puja! Fantàstic, baixa!
No cal que ho digui.
La cantant va interpretar la cançó durant la cerimònia d'obertura dels Jocs, per si no ho recordeu, i mentre ella cantava, jo estava als lavabos de l'estadi amb Giancarlo, un saltador de perxa italià. Quina perxa tenia el nano?
Mire, de veritat que pararem aquí.
Que soni la música!
Ah, perfecte. També li dic que està donant poca informació de les notícies i massa atrevida amb els comentaris
personals.
Escolta'm,
jo no et critico. Et critico o no et critico?
No, d'acord. Va, té més notícies?
No, ja està.
Va, ho agraïm, de veritat. Canviem de tema, anem al temps. I aquest tema sí que preocupa l'Armínia i a molta altra gent. Martí Oliveras, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Hola, Martí.
Escolta, Martí.
Què? Estem com podem.
M'ha saludat a mi,
I tant.
Martí Martínez,
m'ha saludat a mi.
Sí.
Home.
Cada dia farem aquest joc de...
Mira que ets burro, Calla, tu sí que ets burro. Hòstia. Que és foll. És foll i burro aquest, el Martí. Oh, de veritat, Què, com heu dormit? Com
molt, has dormit? Molt bé, gràcies. Sí. No ens veus les cares demacrades, absolutament?
Sí, sí, estem tots fets a caldo,
Ventilador no ha parat aquesta nit a casa, tu.
Sufocant, sí.
Per què ens ho feu, això, Martí?
No, no és culpa
per què?
Nostra,
senyora per què?
Armínia. Estic una mica cansat i només som dimecres,
Jo sí que estic cansada.
No, al final també m'encendré jo.
El ventilador encès jo aquesta nit i m'he hagut de despullar sencera i escoltar cançons del Toto Cutullo per intentar recordar alguna cosa que em fes més suportable aquesta calor. Oh, que em queia per les caves, que he fet un bassal a la terra.
Pots parar.
És lo que tienen las noches tropicales, con ambiente abrasador, ardiente, caluroso...
I tórridas,
acalorado,
també, Pedro.
Tórridas,
no, no
donde
només
las
tropicals.
Sábanas te rozan el cuerpo sudoso, tórrido, con ganas de hacerte una michelada, con lima, salsa picante, salsa de perrins, cerveza, sal, chile, hielo, y un Almax, por si acaso.
Quan creieu que hem acabat tots plegats, podrem deixar el Martí si...
Pues vamos con la michelada.
Venga, vamos con la michelada.
Deixa el Martí, que jo m'he llevat a les 7 del matí, nit tòrrida que feia, i me n'he anat a córrer pels boscos de la Garriga.
Ojo, sí.
M'he trobat un senglar i li he dit, adéu, bon dia. I he vist com sortia el sol, i llavors tot ha sigut perfecte. Fotia una mala cara, aquell senglar, t'ho juro, Jo crec que també ha patit, i us ho dic de veritat, Me l'he trobat per allà al turó dels Tremolencs.
Ah, però és veritat que te l'has trobat.
Sí, però l'he vist de lluny i... Però que no em creus.
Tu no gaire. El Martí tampoc, a vegades tampoc, però tu sobretot segur que no. En tot cas, t'has trobat realment un senglar avui,
Sí, però l'he vist de lluny. Ah. No patiu. No patiu.
Ja trigava.
Ara m'he passat. Què fa aquest tio?
És que Vicente és molt així, se ríe de qualsevol tantuna.
Bueno, a veure, un moment. Podem posar una mica d'ordre i em deixeu, sisplau, sentir què passarà les properes hores, si la nit d'avui serà igual d'insuportable, si encara ho serà més, com aniran aquestes 42, 45 graus que està parlant així, com qui parla de temperatures de 30 graus, doncs ara és el que tenim encara, no?
Sí.
Queden dos dies.
Sí, no ho hem de normalitzar, malgrat tinguem aquesta setmana, des de dissabte superant algun racó o altre, els 40 graus. S'està arribant a més de 40 graus, però de quina manera? 42, 43, fins a 44 graus a l'Observatori de l'Ebre. Temperatures molt i molt altes. Estem tenint aquests rècords de calor nocturna. En el cas de l'Observatori Fabra, la mínima d'avui, 29.4. En espera que, si no baixa abans de la mitjanit, seria la temperatura mínima més alta en aquest observatori més que centenari. Des del 1914, que tenim dades de l'Observatori Fabra de Barcelona, mai hi ha hagut una nit com aquesta, de 29.4. Per tant, ens hem quedat a les portes de la nit roent. De fet, durant moltes, moltes hores hem estat per sobre dels 30 graus. Serà molt complicada aquesta nit que ens ve, per tant, paciència. Ara mateix som a la cresta de l'onada. Ara som a dalt de tot, amb aquestes temperatures que arriben als 43 graus a Vinebre, Aldover, Benissanet, Artés, Amieres, a Girona, Ciutat, 43.
Tenemos temperatura màxima.
No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada.
Ambiente en la plaza del pueblo.
Tenim
Vamos, Artesa de Segre.
Tenim Espolla amb 42.
Girona, vamos allí.
Al Marroig també 42, Anglès 42, a la Vilella Baixa 41.
Tenemos a Pipi Estrada.
No, tenemos a nadie, José María.
El Barroc, què ens importa?
No, el Mas Roig, el Mas Roig, el Mas Roig, tot junt. És el Priorat.
El Marrojo.
El Marroc també hi fa molta calor, sí, sí.
D'acord.
El Mas Roig, la calda fa goig.
No, no, no fa goig. No. Goig, precisament, no, no, no fa. Mira, la bona notícia
tenemos
és que
es veu... el polen en el aire.
Es veu la llum al final del túnel. I és que a partir de divendres comença a baixar la temperatura i ja parlarem fins i tot de temperatures normals al cap de setmana o per sota entre diumenge i dilluns. Per tant, 48 hores més de suar la cansalada tant de dia com de nit amb aquestes temperatures extremes encara demà, avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, i a partir de divendres comença a baixar la cosa fins a normalitzar-se entre dissabte i diumenge, quan haurem d'estar pendents de l'entrada d'aire fred en alçada, que es trobarà amb tot aquest magatzem d'aire càlid, i és el moment de tempestes fortes més generals. Avui ja en tenim un altre cop, per repetir les tardes dels últims dies, entre el Berguedà, el nord d'Osona, el Principat d'Andorra, la Cerdanya, però també ha plogut cap al Bages, a la Conca de Barberà.
Què dius, que es veu la llum al final del túnel?
Sí.
Vols veure un túnel que jo tinc?
Senyor Trias.
És aquest que tinc aquí al forat del cul, home, que això no baixa mai, aquest.
No, no crec que correspongui el que acaba de dir.
No, ah, no, no.
Això encara no és
una cosa que ja és impossible de controlar, també et dic, eh? Vull dir que ja ens diries bé, potser, per moderar una miqueta tot això, però ja et dic que és incontrolable. Porta unes setmanes incontrolat, absolutament.
Mira, lo del Martí no té nom. Qui diu mal de l'estiu no sap el que diu.
Vale, ara podem parar un moment tots i intentar... que algú m'expliqui què ha dit el Martí en aquests 10 minuts que porta aquí.
Exacte. Calor intensa, estamos a la cresta de la ola y vienen lluvias intensas.
De cara al cap de setmana, exacte.
Frío, una massa d'aire siberiano.
No, això no ho ha dit. Això esperem que vingui de cara al
borrasca.
És impossible seguir la informació del temps amb tot d'energúmens al voltant de la taula.
A veure qui li diu... Tots,
ja t'ho repeteixo.
Sí, exacte. A veure qui li diu més gros.
Molt bé, això millor.
A veure, silenci un moment, sisplau. A veure, va, Martí, endavant.
Sí. Ves,
tens 2 minuts. Els podem tenir 2 minuts pel Martí? Gràcies. Martí, tens 2 minuts per explicar-nos què passarà les properes hores.
Doncs això, encara precaució amb les temperatures, molt i molt altes, calor molt forta, tenim avisos de perill per calor intensa durant el dia, calor nocturna. Aquesta nit encara molt complicada, pot ser roent en alguns moments a la costa i al prelitoral, i després demà ja baixa un parell o 3 de graus en algunes comarques interiors. Per tant, de 42-43 passarem a molts 40, però ja no tants 42-43 com estem tenint avui, i divendres aquesta baixada ja serà més evident.
Perfecte.
Tot i això, a la costa no es notarà fins al cap de setmana. Mantindrem la xafuor, nits molt pesades, però cada cop més a prop dels 25 que no pas dels 30 a la nit. Mm-hmm. I al cap de setmana... per sota, fins i tot de cara a diumenge, per sota dels 20 a alguns punts de la costa. La refrescada serà molt contundent, acompanyada de tempestes que poden ser fortes la nit de dissabte a diumenge. Ho haurem d'anar seguint perquè tenim aquesta calor molt forta acumulada amb molts dies d'inèrcia i es trobarà amb l'aire fred que ens entrarà des del nord d'Europa, i llavors és quan podem tenir algunes tempestes realment fortes, potents, i amb calamarsa i molt aparell elèctric. Per tant, precaució.
Dues preguntes pràctiques. Per aquesta nit serà pitjor que l'anterior, diu?
Pot ser igual o pitjor.
Igual,
és a dir,
vaja,
igual segur.
Perfecte.
I encara pot ser pitjor.
Gràcies. Eh? I la segona pregunta, informació pràctica, perquè ens ve la Vuelta a Espanya aquest cap de setmana, i parlaves de possibles ruixats a la costa, baixen les temperatures. Barcelona, per tant, pot estar passada per aigua aquest cap de setmana.
Per fases. Segurament serà la nit de dissabte i diumenge, quan pot ploure. Potser encara migdia tarda no, però sí que a partir de les 7-8 del vespre podria arribar la pluja a la ciutat. Serà més vespre nit, creiem.
Perfecte.
El que passa que també m'estic llançant a la piscina una mica aviat, eh?
Ja,
estem
ja,
a dimecres,
ja, ja.
Ho anirem seguint.
Com sempre.
Molt bé. Sí, sí, és veritat que...
En qualsevol cas, el cap de setmana, la calor que fa campana.
Va. Sí, sí que fa la campana, exacte.
Veus?
Molt bé, Martí.
Va. Gràcies, Martí, que vagi molt bé.
Va, demà... ànim, si ja falta menys, eh?
Sí, tant si falta menys, sí. Demà hi tornem.
Vinga, fins demà.
Adéu, Martí. I I quan falten 6 minuts perquè siguin les 5 de la tarda, tornem als esports, que efectivament hi ha hagut un sprint final. Hi ha hagut sprint final de l'Oriol Jové per explicar-nos allò que abans no hem explicat. Lògicament, sí que hem repassat l'última hora del cas Rubiales i les últimes declaracions de diversos partits que avui doncs, hi han dit la seva. Ara parlem, per exemple, del Barça i l'última hora blaugrana. Quina és, Oriol?
Doncs que l'equip torna als entrenaments aquesta tarda, ja per preparar el partit de diumenge al camp del Villarreal, fixat ara mateix per 5:45 de la tarda a la Ceràmica. Per tant, els jugadors s'hauran d'acostumar a la calor ja des d'aquesta mateixa tarda en la primera sessió de cara al partit, tot plegat mentre encara continuen pendents el club i també nosaltres de si es tramita la inscripció a la Lliga d'Iñaki Peña, Íñigo Martínez i Marcos Alonso, i també de si finalment arriba al lateral dret del City, João Cancelo, que vaja, hauria de ser imminent, però que està aturat a 9 dies que es tanqui el mercat de fitxatges. Semblen pocs dies, però en venen de molt intensos i s'haurà d'anar fent F5, perquè avui, vaja, hi ha hagut una reunió, n'hi ha diari, però avui n'hi ha hagut una entre el representant d'Abde i Deco, a la Ciutat Esportiva, per parlar del futur d'Abde, del futbolista que té ofertes per marxar, però que no es mourà del Barça, perquè el club el vol i ell també vol fer una bona temporada i tenir protagonisme amb Xavi Hernández.
El club el vol i bé, que vol tenir una bona temporada aquestes setmanes Xavi Hernández, i per tant està intentant moure fils per mirar una mica de aglutinar jugadors al Barça i mirar el Rocamora, que la cosa qualli.
És el que ens faltava ja, és a dir, tenim un Martinet, tenim un Estavet, ens faltava un Oriolet també, no? Ens faltava...
Bé, l'Oriolet a vegades també l'encerta més que l'Oriol de debò, però són difícil, coses...
No, jo tampoc, és el que hi ha, és l'aventura de la lliure,
sí,
saps?
Sí.
Escolta'm, Oriol, el dia 31 es tanca el mercat de fitxatges, també el dia 31 se sortejarà la fase de grups de la Champions, per cert, que la podreu seguir en directe com cada any a l'antena de RAC1. Avui tenim més partits a l'última ronda prèvia, de la qual en sortiran 6 equips, tots ells possibles rivals del Barça en aquest sorteig.
Sí, aquesta nit a les 9 es juga el partit d'anada de 3 eliminatòries, el Maccabi Haifa i Young Boys d'una banda, el Molde de Galatasaray i l'Sporting de Braga Panathinaikos. Per recordar-ho, ahir l'Anvers belga va guanyar per 1-0 l'AEK d'Atenes, el Copenhagen va guanyar 0-1 al camp del Rakov de Chestokova i el Rangers i el PSV van empatar a 2, per tant, totes 3 eliminatòries encara estan obertes de cara a la tornada. Qui la passi se'n va directe a la Champions.
El criquet, no parles del criquet, que han portat a la lluna? Han portat el criquet a la lluna, els indis.
Hem de començar a seguir les notícies que passin més enllà del planeta Terra.
Criquer Moon contra Criquer Sang.
Gràcies, Puig, gràcies. Per cert, que dissabte comença la Volta Ciclista a Espanya, ho fa des de Barcelona i es preveu que hi hagi, ara parlàvem de fet amb el Martí, per les possibles doncs, afectacions al temps. El que sí que hi haurà és una afectació i important a la mobilitat i que no tindrà precedents, segons diuen.
Sí, sense precedents, històrica.
No
hi haurà moltes restriccions de trànsit dissabte amb una zona que quedarà totalment encerclada, que anirà des dels districtes de Sant Martí fins a Sants Montjuïc pels extrems i des del carrer Mallorca fins al mar, i per tant doncs que estarà totalment tancada des de les 2 del migdia fins les 9 de la nit d'aquest dissabte. Una cinquantena de línies...
És una vergonya, Xové, perdona que tot torni a netallar, però és que no puc aguantar-me. És que vinc emprenyat, indignat, Rocamora.
Què li passa avui?
D'una mala manera. Doncs que he vist els cartells per tot Barcelona que diuen que convertiran la ciutat en un carril bici xegant.
Vostè no escolta, oi, quan la gent parla?
Ja,
s'està confonent, senyor Trias.
Estan traient places de pàrquing per tota la ciutat per instal·lar un sol carril bici.
No.
Mira que la senyora Colau ja teníem tela marinera, però això el senyor Collboni ja es passa d'ataca d'oli. Això és per anar a cremar l'Ajuntament, la plaça Sant Jaume, i que els bombin a tots.
Ha acabat,
home.
Ja?
Respiri, home, respiri.
Bombin a tots, home, que els bombin.
Ja ha acabat?
No he acabat.
Sí, ha acabat.
Bombin a tots.
Ha acabat. S'està confonent, li dic que escolti a la gent, i si escolta la gent veurà que l'està cagant, perquè el que estem parlant és que diumenge, vaja, dissabte arriba la Vuelta, és a dir, això que vostè explica d'un carril bici, no, hi haurà afectacions al trànsit, però serà només per aquest cap de setmana i és perquè arriba la Vuelta que surt de Barcelona.
Bé, però és que això de tallar els carrers que utilitzen els barcelonins i barcelonines està bé, perquè passin una colla hippie flauters amb bici, això és què és?
De bé vol dir que van en cotxe,
està
no?
Està desviant l'atenció a una cosa poc important, Rocamora.
I aquests que vostè titlla de hippie flauters, ha dit? Ha dit hippie flauters, eh? Sí. Doncs aquests són els millors ciclistes del món.
Segur aquests que van fumant porrets i atropellant senyores grans, eh?
No baixaran el burro, oi que no?
A mi no m'atropellen, però bueno...
Com és, Rocamora? Ja has tret el tema, eh?
Quin tema?
Vols que faci el
burro? No vull que faci res, senyor Trias. Va, gràcies. Va, perfecte. Sisplau, remata-m'ho, Oriol.
Sí, només dir que hi haurà una cinquantena de línies d'autobús que quedaran afectades dissabte i que l'únic transport públic que hi haurà, que es podrà fer servir al metro, que sí que funcionarà amb total normalitat. Diumenge hi ha la segona etapa d'aquesta vuelta, que el que sí que té Barcelona és l'arribada, les sortides a Mataró, per tant, a Barcelona només l'arribada i les afectacions seran molt menors, seran bàsicament a l'entrada de la ciutat per la Gran Via des de l'Hospitalet i a la muntanya de Montjuïc, que en aquest cas les restriccions aniran només